Bon dia, què tal, com esteu, amics oients? Benvinguts als 5 minuts més, programa que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Avui dilluns 29 de juny del 2026, i el dia que, òbviament, té moltes coses per destacar, moltes notícies que ara mateix repassem.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Comencem parlant de que els apicultors esperen que el pla d'acció de la mel de la Generalitat tingui efectes positius. Hem anat a parlar amb en Josep de Joanetes, qui assegura que ha estat un bon any a la Garrotxa. La de Farigola i Capdasa han florit molt en un any en què hi ha hagut força pluja.
Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara, per sort, doncs va remuntant la cosa, i totes les aportacions doncs són molt benvingudes. Tot el que sigui, doncs, ostres, poder assegurar i garantir doncs que les mels són realment de qualitat, són d'aquí a casa nostra, d'apicultors així de confiança, això està molt i molt bé.
Doncs aquest serà el nostre tema de portada. Abans, però, hem de parlar del temps. Tot i aquest canvi d'aires, el sol s'hi posarà pràcticament arreu, només s'esperen alguns núvols prims a primera hora a les comarques de Girona, on sí que pot ser que hi hagi ruixats dispersos, localment intensos, i tempesta és a la zona del Ripollès i la Garrotxa. La resta de la serralada del Pirineu i Prepirineu seran més febles i disperses. Les nuvolades, per tant, es desfaran de cara al vespre, quan ja desapareixerà aquest risc de pluja. Doncs a part del tema de la mel, també hem de parlar de que durant aquests dies alguns santjoanins i santjoanines rebran la visita a casa seva de treballadors de l'empresa GESOP, que els faran una enquesta per tal de poder complementar la candidatura de municipi en la segona convocatòria del Pla de Barris. L'objectiu és poder disposar el màxim possible d'informació sobre el perfil de la renda dels seus habitants per aconseguir tenir més opcions de cara a aquesta nova convocatòria d'ajuts per millorar el municipi. Escoltem, en aquest cas, l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, Ramon Roquer.
I és molt important, doncs, que en aquesta àrea d'atenció especial, a través del que seria l'índex de referència socioeconòmic, l'Ajuntament hem de poder demostrar que realment el poble de Sant Joan de les Abadeses i un àmbit concret es mereix obtenir aquesta subvenció. Bàsicament es parla de les persones que viuen a la llar, dels estudis que tenen aquelles persones i, finalment, una mica doncs, de la renta, de la possible renta que pot tenir aquella llar. Això es fa a través de diferents preguntes, més o menys directes, en què tothom pot contestar o no contestar, una mica en funció del que consideri.
Les obres de la nova xarxa de Calonviu Massa de Caralps avancen a bon ritme i ja s'ha instal·lat part de la canonada que donarà servei a habitatges i equipaments municipals. El projecte, que també inclou la reurbanització del carrer Pla, permetrà renovar serveis bàsics i reduir la dependència dels combustibles fòssils aprofitant la biomassa dels boscos de l'entorn. La inversió supera el 1 milió d'euros i compta amb finançament de diverses administracions. El regidor d'Urbanisme de Caralps és Joan Riu.
Vist que ara també anem de cara a l'estiu, les obres quedaran acabades en un punt per aquí al mig del carrer, i un cop passat l'estiu, doncs es continuarà.
També hem de parlar avui del projecte solidari Núvol de Lletres, que arriba a l'Hospital d'Olot per fer una estada més amable als nadons i famílies. Les dues entitats uneixen forces en una iniciativa que té èxit gràcies al voluntariat. L'Hospital d'Olot és el segon centre hospitalari de la província de Girona que s'uneix a la iniciativa. La infermera de TCA i puericultora de l'hospital és la Carme Roura.
Una sèrie de voluntàries de 6 a 80 anys doncs cosen lletres de tela així de manera artesana i molt boniques, i pengem el que és el nom de cada criatura quan neix un nadó.
I el Càmping Lava i l'Associació de Donants de Sang ajunten forces. Dissabte passat es va fer la primera col·laboració entre les dues entitats amb l'objectiu de que la gent donés sang mentre passava el cap de setmana a la comarca. L'acció va anar acompanyada d'activitats que es van dur a terme al càmping per donar visibilitat a la finalitat principal de tot. Ho explica la presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, Montse Soler.
Doncs el que volíem era implicar tota Catalunya. El que passa és que potser no l'hem fet tota la difusió que necessitàvem per poder fer una campanya que és l'objectiu que era aquest.
I la Biblioteca d'Olot dona el tret de sortida a l'arribada de l'estiu amb dues activitats per als més petits. L'objectiu és fer arribar la lectura als joves de la ciutat amb el quadern d'estiu, i el llegir té premi. La responsable de la sala infantil de la biblioteca és la Tània Puigbert.
El quadern d'estiu és una iniciativa que elaborem entre unes quantes biblioteques del grup CLER, que són les biblioteques de la província de Girona, que fem aquestes guies CLER, que ja les hem explicat alguna vegada, que són recomanacions lectores, i a l'estiu doncs vam unir recursos i esforços doncs per entre totes crear aquest quadern d'estiu, que així ens en fem uns totes les biblioteques que s'hi apunten de la província. Val? Aquest any, cada any és d'un tema, aquest any un estiu als núvols, val? Sempre intentem emmarcar amb alguna cosa que passi. La part central és l'eclipsi, que tindrem a l'agost, doncs
I l'Institut Germans Vila Riera de Camprodon és pioner d'una vida, un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre. Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. El professor i coordinador del projecte és en Raül Massanella.
I ganes de fer més projectes, sí. Sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes, amb el seu entorn, amb la seva població, en aquest cas, amb la vila de Camprodon.
I la llum de més d'un miler d'espelmes ha transformat un any més el claustre del monestir de Ripoll. La iniciativa, marcada en la nit de les esglésies de Catalunya Sacra, ofereix una oportunitat única per redescobrir i gaudir d'aquest espai des del silenci i exclusivament amb la llum de les espelmes. Ho explica la gestora cultural i turística del monestir, Laia Domingo.
Esglésies és una iniciativa de Catalunya Sacra, és la tercera edició de Catalunya Sacra, però és la nostra segona edició com a monestir de Ripoll. I es tracta d'il·luminar esglésies, monestirs, claustres, bueno, cadascú una mica aquell espai que decideix, i bueno, el que convidem és a la gent a gaudir d'aquests espais amb silenci, amb una il·luminació que no estem acostumats, i a la nit. Per tant, és una nit una mica màgica per tots nosaltres. Any, si no ens hem descomptat, estem entre les 1.300 i 1.500, perquè entre tot l'equip que treballem aquí al monestir, doncs ens hem anat animant, imaginant quins dibuixos més podíem fer, quines parts més podem il·luminar que no havíem fet.
I avui en esports, la Cosmos Impact Cup arriba a la Garrotxa amb un caire social. Les Brides acull una competició on l'educació i els valors d'integració formen una part essencial de la jornada. Durant el dia s'han dut a terme altres activitats i xerrades enfocades a l'esport com una eina potent per transmetre valors bàsics per la convivència diària. Ho explica el director de la Fundació Cosmos, Marc Pastor.
L'objectiu d'avui és molt clar, és un objectiu educatiu, d'acord? O sigui, no és un torneig més, no és, aquí no busquem el millor jugador, sinó el que busquem és fomentar tots els valors que l'esport té i que és tan important a l'hora del procés de desenvolupament dels nens i nenes. No?
I Ribes de Freser no vol que el futbol s'acabi, i així ho demostra amb l'organització del torneig d'estiu de futbol sala que ha omplert els darrers tres caps de setmana. Amb una molt bona participació i partits molt ajustats, el torneig ha estat un èxit amb participació de tota la comarca. L'organitzador és en Xevi Ribes.
Pues aquest torneig ja és la cinquè vegada que el fem. És un torneig de futbol sala adaptat una mica com la Kings League, però diem normes de la Ribes League. Ens hem inventat unes quantes normes, tenim un dau, tenim unes cartes, i pues, això, pues, durant la mitja part es fa com un sorteig, i durant la segona part els jugadors activen la carta que volen i es fa servir el dau aquest.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I avui hem de parlar, òbviament, de la mel. I és que avui és el nostre tema de portada perquè els apicultors esperen que el pla d'acció de la mel de la Generalitat tingui efectes positius. Hem anat a parlar amb en Josep de Jonetes, qui assegura que ha estat un bon any a la Garrotxa. En aquest sentit, la de Farigola i Cap d'Asa han florit molt en un any en què hi ha hagut, així, força pluja, Gerard Puigdemont.
La Generalitat té aprovat un pla d'acció de la mel a Catalunya pel període 2025-2028, que té com a objectiu reforçar l'apicultura. Entre les accions més destacades hi ha la d'establir un pla sanitari apícola, compensar danys ocasionats per la vespa asiàtica, promoure la producció de mel sostenibles i de qualitat, la creació d'un segell, mercats i fomentar la producció ecològica, per posar alguns exemples. Tot i que els petits productors admeten que viuen una realitat diferent a la de grans productors, asseguren també tenir problemes per fer subsistir les seves explotacions, i per això asseguren que és bo que els governs proposin plans per millorar el seu dia a dia, a l'espera del que n'acabi resultant. Josep Joventeny és apicultor de Joanetes.
Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara per sort doncs va remuntant la cosa i totes les aportacions doncs són molt benvingudes. Tot el que sigui doncs, ostres, poder assegurar i a garantir doncs, que les mels són realment de qualitat, són d'aquí a casa nostra, d'apicultors així de confiança, això està molt i molt bé.
Enguany es preveu una bona producció de mel, després d'anys molt dolents per culpa de la sequera.
Varen tenir potser segurament allò inicis de primavera, bastantes pluges, com ja sabeu, i això sí que, bueno, vam notar una mica que no, la producció doncs esperava una mica, normal, però bueno, ara, ostres, torna a riar, temperatures altes, mirem que no passin d'aquí, perquè això també no els agrada gaire, però de moment, ostres, molt bé, de moment estem molt contents com va l'any. Si anem amb aquesta sintonia, jo crec que serà un any de força mel.
I destaca quines són les varietats que enguany estan sortint millor aquests dies d'extracció de la mel.
El romaní va ser una mica minso per nosaltres, i després el que és el cap d'asa, i això sí que realment, hòstia, va donar els seus fruits, que va estar molt i molt bé. La de farigola, doncs que realment també molt bé, ha florit molt i molt, estem contentíssims.
En Josep Tivelles, transhumants que segons l'època de l'any pugen a muntanya, baixen a mar o es queden als camps de la Vall d'en Bas, de Jonetes concretament. Com sempre, productors com en Josep estan a sobre controlant la barroa per tal que el mínim percentatge d'abelles se'n vegin afectades. La vespa asiàtica també els fa patir.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I durant aquests dies, santjoanins i santjoanines rebran la visita a casa seva de treballadors de l'empresa GESOP, que els faran una enquesta per tal de poder complementar la candidatura del municipi en la segona convocatòria del Pla de Barris. L'objectiu és poder disposar el màxim possible d'informació sobre el perfil de la renda dels seus habitants per aconseguir tenir més opcions de cara a aquesta nova convocatòria d'ajuts per millorar el municipi. Laura Segú.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses està promovent un estudi entre la població per tal de complementar la seva candidatura a formar part de la segona convocatòria del Pla de Barris, una iniciativa que es farà porta a porta i que es preveu que es duguin a terme uns 300 d'enquestes. La feina la duran a terme treballadors de l'empresa GESOP. Aquests resultats s'inclouran en el projecte de programa de barris que presentaran d'aquí unes setmanes. L'objectiu és justificar que la renda santjoanina està per sota de la de Catalunya. L'enquesta es farà a veïns i veïnes de tot el terme, encara que estiguin fora de l'àmbit dels projectes. Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
I és molt important doncs, que en aquesta àrea d'atenció especial, a través del que seria l'índex de referència socioeconòmic, l'Ajuntament hem de poder demostrar que realment el poble de Sant Joan de les Abadeses i un àmbit concret es mereix obtenir aquesta subvenció. Bàsicament es parla de les persones que viuen a la llar, dels estudis que tenen aquelles persones i, finalment, una mica doncs, de la renta, de la possible renta que pot tenir aquella llar. Això es fa a través de diferents preguntes, més o menys directes, en què tothom pot contestar o no contestar, una mica en funció del que consideri.
Des de l'Ajuntament consideren que cal ser optimistes i que en el supòsit que finalment no hi puguin entrar, continuar treballant perquè així pugui ser de cara a les altres futures convocatòries anunciades. L'alcalde assegura que el municipi es podria beneficiar, ja que es podria tirar endavant projectes a gran impacte.
Tenim unes millores importants a fer en els equipaments esportius, tenir millores importants a fer en els equipaments culturals i moltes altres actuacions que són transversals, han de ser transversals i que totes elles, que finalment n'hi ha algunes d'aquestes més importants i que engloben i uneixen les altres, és el que ha de fer que Sant Joan es vegi transformat o evolucioni gràcies a aquest impacte econòmic. Aquesta segona convocatòria serà la primera per nosaltres. Si tenim sort, fantàstic, perquè és el que volem. Ens posarem a treballar en els propers 5 anys en executar aquest programa de barris. Si no tenim tanta sort, no ens hem de desanimar, hem de seguir treballant per intentar optar a la tercera convocatòria, a la quarta o la cinquena.
El període per presentar-se a la convocatòria del Pla de Barris es tanca a mitjan d'aquest mes de juliol.
Gràcies a Laura. I les obres de la nova xarxa de calor a biomassa de Caralbs avancen a bon ritme i ja s'ha instal·lat part de la canonada que donarà servei a habitatges i equipaments municipals. El projecte, que també inclou la reurbanització del carrer Pla, permetrà renovar serveis bàsics i reduir la dependència dels combustibles fòssils aprofitant la biomassa dels boscos de l'entorn. La inversió supera el 1 milió d'euros i compta amb el finançament de diverses administracions. Judit Espert.
Les obres per implantar una xarxa de calor comunitària a Caralbs avancen a bon ritme. Es tracta d'un projecte impulsat per l'Ajuntament que inclou una caldera de biomassa i una central tèrmica per subministrar calefacció tant als edificis públics com als habitatges particulars del nucli urbà. A la part alta del municipi ja s'ha instal·lat la canonada, que permetrà donar servei a habitatges i equipaments municipals, com l'Ajuntament o la Casa de Núria. Paral·lelament, també s'està reurbanitzant el carrer Pla, un dels carrers centrals del poble. L'actuació permetrà solucionar diverses deficiències. Se substituirà el paviment de llambordes malmès, es renovarà la xarxa d'aigua amb una conducció de més capacitat, es retirarà la xarxa elèctrica aèria i es construirà una xarxa específica d'aigües pluvials per separar-les del clavegueram. Joan Riu és el regidor d'Urbanisme de Queralbs.
Vist que ara també anem de cara a l'estiu, les obres quedaran acabades en un punt per aquí al mig del carrer, i un cop passat l'estiu, doncs es continuarà.
Els treballs es reprendran al setembre. Abans d'arribar a aquest punt, el projecte ha hagut de superar diversos entrebancs logístics.
El subministrament de material, sobretot per la canonada de la biomassa, una canonada bastant específica, bastant singular, i això ens ha retrasat una mica, la resta en general bé.
La reforma del carrer Pla té un pressupost de 289.000 euros. Per la seva banda, la xarxa de calor suposa una inversió de 800.000 euros. El projecte vol reduir la dependència dels combustibles fòssils i donar valor a la fusta dels boscos de l'entorn. Les actuacions compten amb finançament de la Diputació de Girona, el PUOS, dels fons Next Generation i d'una aportació municipal.
I ara hem de parlar del projecte solidari Núvol de Lletres, que arriba a l'Hospital d'Olot per fer una estada més amable als nadons i famílies. Les dues entitats uneixen forces en una iniciativa que té èxit gràcies al voluntariat de la gent. L'Hospital d'Olot és el segon centre hospitalari de la província de Girona que s'uneix a aquesta iniciativa. Francesc Fernández.
La Fundació de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa celebra la unió amb el projecte solidari Núvol de Lletres, que neix amb l'objectiu de fer més amena l'estada dels infants i els familiars dels dies postpart. Núvol de Lletres és una associació en què hi col·labora gent de totes les edats de forma altruista i que uneix la tele i l'hospital d'una forma original i agradable per a totes les parts. La infermera de TCA i puericultora de l'hospital, Carme Roure, explica en què es basa aquesta iniciativa.
Una sèrie de voluntàries de 6 a 80 anys doncs, cosen lletres de tela així de manera artesana i molt boniques, i pengem el que és el nom de cada criatura quan neix un nadó.
A la província de Girona, l'Hospital d'Olot és el segon centre que s'uneix a la iniciativa després del de Figueres. A altres zones del país, aquest vincle s'estès a major rapidesa fins al punt d'estar present en els hospitals referència de Catalunya. La Carme recomana que tots els infants que passin per l'hospital utilitzin aquesta iniciativa per canviar la perspectiva de l'estat del centre hospitalari.
Jo penso que tots els nadons, cap pot rebutjar aquesta proposta. 450 naixements que vam tenir l'any passat, jo penso que tots haurien acceptat aquesta proposta, perquè a part de fer més propera doncs, aquesta acollida a dintre l'hospital doncs, amb la família i amb el nadó, doncs és un goig i és una cosa preciosa.
La iniciativa va néixer al taller de l'Atelier 1886 al Camp de Tarragona. Diferents cosidores voluntàries de Radio Catalunya formen part de l'organització que els ha permès crear una xarxa que els permet treballar de forma coordinada. Els interessats en formar part de Núvol de Lletres poden contactar-hi a través de les seves xarxes socials @núvoldelletres.
I avui també hem de parlar del Càmping Lava i l'Associació de Dones de Sang, que també junten forces. Dissabte passat es va fer la primera col·laboració entre les dues entitats amb l'objectiu de que la gent donés sang mentre passava el cap de setmana a la comarca. L'acció va anar acompanyada d'activitats que es van fer al càmping per donar visibilitat a la finalitat principal de tot.
Tan important és rebre com donar. El Càmping Lava va veure dissabte passat com s'establia la primera col·laboració amb l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, aprofitant el turisme de cap de setmana que s'acosta fins a les terres garrotxines. Tot interessat es podia acostar fins a les 5 de la tarda al punt d'extracció de sang. Durant el dia es van organitzar diferents activitats per tal de donar visibilitat a l'objectiu final. Tot i així, la vocal territorial de la Garrotxa de l'Associació de Donants de Sang, Montse Soler, va dir que l'objectiu de la campanya no creu que s'assolís.
Doncs el que volíem era implicar tota Catalunya, el que passa és que potser no l'hem fet tota la difusió que necessitàvem per poder fer una campanya que és l'objectiu que era aquest.
Malgrat tot, Soler feia una bona valoració sobre la idea de col·laborar amb el càmping per fer aquest tipus d'actes.
Perquè volíem fer aquesta proposta, volíem combinar donació de sang amb un cap de setmana, venir a passar el cap de setmana a la Garrotxa.
El gerent del Càmping Lava, Ivan Masoliver, valora positivament l'impacte que ha tingut el vincle entre les dues entitats cap als clients del càmping.
La veritat, molt positivament, doncs perquè la gent també ha entrat una mica de nou en el càmping poder donar sang, ho han vist molt agraït, la col·laboració per primer cop ha estat bona, i esperem que per les pròximes edicions continuï així.
Així doncs, s'espera que en futures ocasions es pugui repetir aquest fet per tal de conscienciar la gent sobre la importància de donar sang.
I la Biblioteca d'Olot dona el tret de sortida a l'arribada de l'estiu amb dues activitats per als més petits. L'objectiu és fer arribar la lectura als joves de la ciutat amb el quadern d'estiu i el llegir té premi Llucoll de Carrera.
Un cop acabada l'escola, és important seguir amb els hàbits de lectura, sobretot els més petits. Per això que des de la Biblioteca d'Olot promouen dues activitats. La primera d'elles, el quadern d'estiu, està enfocat a la mainada més petita. Tània Puigbert, responsable de la sala infantil de la biblioteca.
El quadern d'estiu és una iniciativa que elaborem entre unes quantes biblioteques del grup CLER, que són les que, biblioteques de la província de Girona, que fem aquestes guies CLER, que ja les hem explicat alguna vegada, que són recomanacions lectores, i a l'estiu doncs, vam unir recursos i esforços doncs, per entre totes crear aquest quadern d'estiu, que així ens en fem uns totes les biblioteques que s'hi apunten de la província. Val? Aquest any, cada any és d'un tema, aquest any un estiu als núvols, val? Sempre intentem emmarcar amb alguna cosa que passi, la part central és l'eclipsi, que tindrem a l'agost. Doncs.
Compte amb una vintena d'activitats que estan relacionades amb llibres que estaran disponibles tot l'estiu a la sala infantil de la biblioteca i emmarcarà una franja d'edat de 7 a 12 anys. Per aconseguir-lo, els infants hauran d'anar a la biblioteca amb el carnet i realitzar la inscripció. Pel que fa a l'altra proposta, el Llegir té Premi consta d'una plataforma online centrada a joves de 8 a 16 anys.
La plataforma els proposa títols, lectures per llegir per franges d'edat. Trien què volen llegir, llegeixen, es connecten a la plataforma i hi ha unes preguntes tipus test, va? De comprensió lectora, molt ràpid. Llavors, en cada encert fan punts.
Aquest concurs compta amb 5 guanyadors, entre els nens i nenes de 8 a 11 anys i 5 més per als infants de 12 a 16 anys. Els participants compten amb dos expositors, a la secció juvenil i a la sala infantil, on hi haurà uns quants llibres del Llegir té Premi.
I l'Institut Germans Vila Riera de Camprodon és pioner també per donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre. Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Paula Sayagó.
Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Masanilla.
I ganes de fer més projectes, sí, sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes, amb el seu entorn, amb la seva població, en aquest cas, amb la vila de Camprodon.
L'Institut Camprodoní ha sigut pioner a Catalunya en impulsar una iniciativa d'aquestes magnituds. Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre com el tema de reivindicar la memòria d'aquests comerços històrics de la vila.
Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum, per treballar per projectes. Per tant, agrair molt la predisposició de l'Institut i dels profes per dir, bé, és igual, ens hi posem, ens hi tirem de cap per fer-ho per primera vegada en un centre públic.
L'Ajuntament ha col·laborat en el projecte i ha pogut conèixer les impressions del poble envers el llibre. Tots els comentaris són positius. Marta Marçal és regidora d'Educació.
A veure, els botiguers estan molt contents perquè al final se'ls donen l'importància que tenen en el municipi i mostra que els alumnes també volen conèixer. I crec que és algo que ajuda molt els alumnes a aprendre i és que és bonic, vull dir, jo si ara a la Vila del Llibre ens diuen l'any que ve tornem a fer un altre llibre, jo m'hi tiro.
El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
I la llum de més d'un miler d'espelmes ha transformat un any més el claustre del monestir de Ripoll. La iniciativa marcada a la nit de les esglésies de Catalunya Sacra ofereix una oportunitat única per redescobrir i gaudir d'aquest espai des del silenci i exclusivament amb la llum de les espelmes. Carolina Ríos.
Entre 1.300 i 1.500 espelmes han il·luminat el claustre del monestir de Santa Maria de Ripoll en el marc de la tercera edició de la iniciativa de la nit de les esglésies. Tot i que aquesta és la tercera edició d'aquest projecte, és només el segon any que el monestir de Ripoll participa en aquesta proposta que té la voluntat de promoure aquests temples oferint una experiència diferent.
Esglésies és una iniciativa de Catalunya Sacra, és la tercera edició de Catalunya Sacra, però és la nostra segona edició com a monestir de Ripoll. i es tracta d'il·luminar esglésies, monestirs, claustres, bueno, cadascú una mica aquell espai que decideix, i bueno, el que convidem és a la gent a gaudir d'aquests espais amb silenci, amb una il·luminació que no estem acostumats, i a la nit. Per tant, és una nit una mica màgica per tots nosaltres. Any, si no ens hem descomptat, estem entre les 1.300 i 1.500, perquè entre tot l'equip que treballem aquí al monestir, doncs ens hem anat animant, imaginant quins dibuixos més podíem fer, quines parts més podem il·luminar que no havíem fet.
Aquesta iniciativa convida a descobrir el claustre en un ambient de silenci i il·luminat únicament per la llum de les espelmes, un ambient que transforma la visita en una experiència més íntima.
Valorem no posar música, no posar res, simplement doncs, gaudir d'aquests espais que no estem acostumats a veure d'aquesta manera. Fem visites guiades, es celebren casaments, molts actes, però veure'l d'aquesta manera no és... Bueno, l'any passat va tenir molt bona acollida i aquest any doncs, ens hem animat a repetir-ho.
En aquesta edició, els treballadors del monestir han comptat amb la col·laboració d'una colla de voluntaris i voluntàries. Aquest és el cas d'Anna Maria Monell, que ha participat en l'encesa de totes les espelmes.
Estic encantada, vull dir que jo el trobo preciós. De fet, a mi el monestir de Ripoll és que em té enamorada de... Soc de Ripoll, evidentment, però em té enamorada tota la vida, i aquest claustre... No vull despreciar la Portalada, però aquest claustre moltíssim en mi. I poder participar i fer això és, a més, és un orgull per mi.
Aquest any hem d'agrair molt la participació dels voluntaris, que ens han facilitat molt la feina. L'any passat érem només l'equip que treballàvem, i aquest any s'han unit 6 persones a nosaltres que ens han facilitat moltíssim la feina, i ho hem gaudit molt, molt diferentment, d'una manera més divertida i més entretinguda.
Prop d'un centenar de persones han gaudit d'aquesta experiència immersiva per descobrir el claustre del monestir. A més, aquest any la nit de les esglésies ha sumat un total de 16 esglésies d'arreu de Catalunya.
I en esports, Ribes de Freser no vol que el futbol s'acabi, i així ho demostra amb l'organització del torneig d'estiu de futbol sala que ha omplert els darrers 3 caps de setmana. Amb una molt bona participació i partits molt ajustats, el torneig ha estat un èxit amb participació de tota la comarca, Adrià Rodríguez.
5ª edició per al torneig d'estiu de futbol sala celebrat a Ribes de Freser. El torneig, però, no segueix les normes tradicionals del futbol sala, sinó que se li han afegit normes ambientades en la famosa Lliga Kings League, el que significa que amb daus i cartes els equips poden gaudir d'avantatges com penals o temps extra. Així ens ho explica Xavi Ribas, organitzador d'aquest torneig d'estiu.
Pues aquest torneig ja és la 5ª vegada que el fem, és un torneig de futbol sala adaptat una mica com la Kings League, però diem normes de la Ribas League. Ens hem inventat unes quantes normes, tenim un dau, tenim unes cartes, i pues això, pues durant la mitja part es fa com un sorteig, i durant la segona part els jugadors activen la carta que volen i es fa servir el dau aquest.
La participació del torneig ha estat molt positiva. Molts jugadors de futbol 11 han decidit fer-se veure en el futbol sala i molt jovent no ha volgut perdre's aquesta cita. El torneig ha estat igualat, amb moltes de les posicions decidides el darrer dia i amb molta rivalitat entre els equips.
Sí, exacte, hi ha una mica de tot. Aquí hi ha gent que havia jugat a futbol, veteranos o això, que aquí a la comarca poder som... o érem molt més de jugar a futbol camp, a futbol 11, però bueno, el torneig d'estiu, pues, mira, els hem anat canviant, i així de futbol sala sembla que per, quan vam començar que érem més grans, pues, anàvem més bé. Però tot això, el jovent s'ha afegit amb moltes ganes, i el jovent que juga a futbol 11 està aquí a futbol sala, però també pugen equips de, pues, de Ripoll o inclús de Torelló Manlleu que juguen a futbol sala i venen aquí a competir, a portar nivell al torneig.
Tot i la quantitat de tornejos de futbol que s'organitzen ara a l'estiu arreu de Catalunya, des de l'organització estan molt contents amb tots els participants i en el fet que hagin escollit Ribes de Freser com a lloc on venia a passar un bon cap de setmana de futbol.
I això és tot dels 5 minuts més d'avui, dilluns 29 de juny del 2026. Un dia més repassant l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi bé, gràcies, com sempre, per la confiança.